Anem a veure. Fins aviat.
Fins aviat. Moltes gràcies.
Bona tarda.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Del 18 al 31 d'octubre, descobreix Japó, l'imperi del sol naixent, amb el club més amics. Visitarem Osaka, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Paisatges i tradicions d'un país únic en un viatge únic. El Japó, amb el club més amics. Perquè el club més amics, volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Us expliquem que el primer ministre grec, Alexis Tsipras, diu que manté el referèndum de diumenge sobre l'oferta de la Troika i continua apostant pel no com a mesura per obtenir un millor acord. Segons Tsipras, el no és un pas decisiu per una millor solució. Ha estat en un missatge televisat dirigit a la nació i hores després que el mateix primer ministre grec enviés una carta a les institucions europees en què deia que Grècia estava preparada per acceptar gairebé en la seva totalitat les condicions dels creditors. Alemanya, a través de la cancellera Angela Merkel, ha dit que no hi ha base per unes negociacions serioses amb Atenes, però ha descartat que el futur d'Europa estigui en joc i, en qualsevol cas, qualsevol solució haurà d'arribar després del referèndum. Recordem que Barack Obama ha anunciat avui el restabliment de les relacions diplomàtiques amb Cuba, una altra notícia important del dia, un pas històric anunciat pel president dels Estats Units. Ara els dos països reobriran les seves ambaixades després de més de 50 anys. I de casa nostra hem de destacar que hi ha hagut en les últimes hores diversos incendis forestals. Un al terme municipal de Montblanc, a la Conca de Barberà, que ha estat controlat ràpidament, ha cremat poques hectàrees, i un altre molt a prop de Barcelona, a la zona forestal de Can Notari, al Forat del Vent, a la serra de Collserola i a prop del barri d'Horta. Això ha obligat a desallotjar 3 persones i una quarta ha estat atesa per inhalació de fum. A prop del velòdrom d'Horta, com dèiem, a la capital catalana. El vent ha provocat que les flames avancessin en direcció Sant Cugat, però està ja pràcticament controlat aquest foc a prop de Barcelona. I encara una informació més. El president de la Generalitat manté que la seva proposta d'una llista unitària del sobiranisme per al 27S és respectuós amb la neutralitat de les entitats sobiranistes. El president Artur Mas ho ha dit des de Brussel·les, on ha signat un acord de col·laboració amb el govern de Flandes, i ha dit que no es trenca en absolut el pacte entre Convergència i Esquerra i que, si s'intenta desvirtuar això, de vegades es fa de mala fe. Tenim ja l'estudi 1 de Ràdio Estel, un cop repassada l'actualitat general. Òscar Merino, Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Hola.
Ara sí, bona tarda.
Bona tarda, què heu preparat per Bàsquet al Dia?
Doncs parlarem del conflicte de l'Uni Girona, campió de la Lliga Femenina i obligat a jugar la prèvia de la Eurolliga. La FIBA culpa la FEB, la FEB culpa a la FIBA. En parlarem amb Josep Maria Santiago, directiu del club responsable de l'Eurolliga, i avui també tenem la dosi habitual de precampanya a les seleccions del Barça. Jordi Ferrer ha presentat avui un acord amb l'empresa Botemania, que en el cas que hi fos president pagaria 40 milions d'euros durant 5 temporades per esponsoritzar les seccions i la samarreta d'entrenament del primer equip de futbol.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs amb tot això i més coses, a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Òscar, que vagi bé el programa.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí, fins aquí el mirador de l'actualitat i l'actualitat del dia. Ara us deixem amb el programa de creixement personal i salut mental de Cap i de Nou, amb l'Oriol Casals i el seu equip, i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Del 18 al 31 d'octubre, descobreix Japó, l'imperi del sol naixent, amb el club més amics. Visitarem Osaka, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Paisatges i tradicions d'un país únic en un viatge únic. El Japó, amb el club més amics. Perquè el club més amics, volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. La vida té a vegades el ritme d'una aventura. Els fets al nostre voltant, hi ha etapes de la vida a vegades que succeeixen sense pausa i podem arribar a l'esgotament. D'on treure en moments com aquests l'energia per tirar endavant? A vegades, en moments així, la vida sembla que ens està demanant fer un salt endavant, arriscar. D'aquesta manera, també, la vida ens posa a prova, ens repta a esforçar-nos, a resistir. Hi ha persones que fins i tot arriben a la heroïcitat en aquest procés de superació. Com s'ho fan? Això és el que intentarem descobrir avui, al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de superació. Intentarem respondre la pregunta com superar-nos i fer un pas més enllà. En parlarem amb aquestes persones que ens acompanyen avui. Avui el nostre convidat és el Jordi Palou Loverdos, advocat especialitzat en mediació i resolució de conflictes bèl·lics i és autor del llibre o de la faula Com el salmó dins l'aigua. Parlarem d'aquesta faula avui amb ell, però també ens acompanyen els nostres col·laboradors. Avui tenim aquí el Jordi Casado, Coach Life, acompanyant de vida.
I tant, Sant Tornem i us acompanyo un cop més.
Sant Tornem intentant superar-nos també a cada programa,
dia
a cada
dia.
Trobada.
I tant.
Déu vos guarda, Esteve Pujol.
Déu vos guarda. M'has pres el Déu vos guarda, això no val,
Com que vol dir que no
Déu
tens, no en tens pas l'exclusiva,
No,
m'he avançat.
Me l'he assumida.
Això sí. Doncs ben trobat, ben trobat, ara. Esteve. Ara. I amb el Jordi, l'Esteve i el Jordi Carretero, que ens acompanya des de control de so, amb tots ells, comencem un dia més de cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a conèixer, a saludar el nostre convidat d'avui, Jordi Palou Loverdos, que és advocat especialitzat en mediació i resolució de conflictes bèl·lics. De fet, com a advocat està acreditat per la Cort Penal Internacional, el Tribunal de l'Haia, i és un dels juristes pioners en l'aplicació del principi de justícia universal. És fundador d'Equitas, un centre de gestió de conflictes des del qual ha acompanyat molts grups humans en la transformació positiva de conflictes a través de la mediació, la facilitació dels diàlegs i el coaching. Acompanyat amb ruandesos i congolesos en una iniciativa internacional que cercava denunciar els crims atroços ocultats per criminals contra la humanitat, ha realitzat també investigacions sobre les activitats d'empreses privades multinacionals militars a l'Iraq. Actualment ocupa un càrrec públic relacionat amb la memòria democràtica i és expert assessor en el Pla Nacional de Valors impulsats per la Generalitat de Catalunya. Benvingut, senyor Jordi Palou Loverdos.
Bona tarda i gràcies per la invitació.
És també, hem dit, aquesta trajectòria, perquè les persones, doncs, poguessin, que els que no el coneguin, doncs, puguin saber una mica el perfil de la persona que avui ens acompanya, però, en canvi, avui parlarem d'una cosa. Vindrà també, doncs, també la seva experiència, també sorgirà al llarg del programa, però el motiu o l'excusa per convidar-lo ha estat el seu llibre, el darrer llibre que ha publicat, que és una cosa molt diferent de tot això, el que ha treballat, tot i que també, evidentment, hi ha l'essència de totes aquestes vivències. Com el salmó dins l'aigua, un viatge al·lucinant per les aigües de la vida. Aquest és el llibre, Com el salmó dins l'aigua, una faula editada per Pagès Editors. I potser la primera pregunta, tot i que vostè ho explica molt bé en el pròleg, però és obligada a dir, escolti, com pot ser que un senyor que està doncs, acostumat a escriure llibres tècnics, llibres d'opinió, però sempre vinculats a temes sobre el dret i la justícia, doncs un bon dia diu, ara escric una faula.
Bé, de fet, és una cosa segurament molt complementària entre lo personal i lo professional. Justament en lo professional, que és una mica el que heu presentat, és una dinàmica, o era una dinàmica, en aquell moment que ho vaig escriure, molt de fora dintre, en el sentit que és una investigació de fets ocorreguts en el passat, i en particular en aquell moment estava fent aquesta investigació a la que feia referència, empreses militars i de seguretat a l'Iraq. Per tant, una investigació molt dura, amb una realitat realment molt bèstia, perquè estem parlant d'autèntics monstres, empreses militars que d'alguna manera empleen a moltes persones en situacions molt, molt difícils i que canvien governs, canvien contractes, canvien moltes situacions. No? Ja en aquella investigació estava anant molt contracorrent en el sentit de que estàvem aportant dades que no són les que es coneixen regularment. I, per tant, per fer això, necessitava un desgast molt important de fonamentar cada una de les fonts amb les que em basava per afirmar les coses grosses que, d'alguna manera, eren objecte d'investigació. I jo, en aquell moment, justament tenia ganes de fer la dinàmica contrària, de dir, a veure, què surt de dintre que no m'hagi de documentar? No? Bàsicament, aquesta és la dinàmica, i per això sorgeix aquesta faula, que, d'alguna manera, és una crida a que sorgeixi de l'interior allò que és vell, que és harmònic, que és bonic, que és d'alguna manera ple, no? I aquesta és la invitació que em faig a mi mateix a escriure la faula i és per on començo a escriure.
Una faula en la que, d'alguna manera, intenta transmetre el testimoni, ens diu vostè mateix, de persones excel·lents, valentes, íntegres, que ha conegut al llarg d'aquests anys. És a dir, no tot és foscor en tot aquest treball tan dur, que jo penso, només amb aquestes pinzellades que he donat i això que ens deia vostè ara mateix, crec que tots ens posa una mica el pèl de punta d'imaginar en quines situacions i en quin tipus de treball està vostè ficat o està ficat aquests anys, no?
Efectivament.
Però no tot és foscor.
Exacte. De fet, fins i tot en aquests processos estem parlant de situacions humanes molt límits, no? Quan estem parlant de crims contra la humanitat, de crims de genocidi, de matances sistemàtiques, de refugiats que són perseguits amb armament pesat, de gent que fa 2.000 quilòmetres caminant, fugint d'aquests atacs, trobes, diguem, realment el mal en la seva màxima expressió, però alhora descobreixes també persones excepcionals, amb una generositat impressionant, amb una capacitat de superació de situacions en el que, diguem, de manca d'aliment, de manca d'aigua, d'atacs militars, de ser perseguits, de situacions de mort diària, ja no només de companys i de companys de viatge, sinó de persones molt vulnerables, de nens, de dones, d'ancians, etc. No? I que persones que viuen aquests fets en primera persona siguin capaces de superar això i, a més d'aportar acompanyament, de consolar, d'animar-se a si mateixes i animar les persones que acompanyen en aquest camí. Això és d'una llum impressionant, no? És d'una riquesa que dius, això també és humanitat, o diríem que en realitat és això, la humanitat.
No? El que costa a vegades de trobar-la, no? Segons quines informacions ens arriben, però he tingut també doncs, aquesta experiència de poder trobar enmig de tota aquesta foscor, aquests bits de llum que també es perceben des del fons de l'aigua en els personatges de la Vic, del Mec, de l'Alf. Per què va escollir el món dels salmons per representar aquesta metàfora de vida?
Doncs Bé, és bastant clàssic utilitzar, diguem, els animals perquè parlin, no? I perquè diguin coses que potser els humans ens resulten o més moralina o més inversemblant, no? En aquest cas, em semblava que el salmó, de forma molt especial, jo crec que representa molt el que és la nostra vida com éssers humans, no? La nostra vida com a tal, amb tot el seu espectre, infantesa, maduresa, fins a la vellesa i fins a la mort, però també el dia a dia. De fet, és el recorregut que fa el salmó, és el recorregut que fem a la vida i que fem cada dia. De fet, ens llevem des de l'horitzontalitat del llit, no? Ens desvetllem, ens despertem d'un somni, a vegades recordem i a vegades no. A partir d'aquí fem un petit recorregut i baixem les escales, i baixem el riu, baixem
el riu de la corrent, vida. Ja comencem la corrent de la vida.
El corrent. Per integrar-nos, de fet, en la vida, la societat, etc etc, que serien les grans aigües del mar, no? I l'esforç que ha de fer, en aquest cas el salmó, per adaptar després... La baixada no és fàcil, La baixada no és fàcil. Tot i que és de baixada, no és fàcil. No és fàcil aprendre a baixar i aprendre a baixar bé, i després, si voleu, en parlarem. Però, en última instància, ha de fer un segon esforç per adaptar-se de les aigües dolces a les aigües salades. Les aigües dolces, potser, les identifiquem més en casa, no? I les aigües salades, d'alguna forma, és la societat amb la que anem a viure. I no se sap per què, o quin sentit té, però arriba un moment en el dia, o arriba un moment en la vida, que sentim la crida de tornar a casa i invertim el camí. De fet, pugem les escales, tornem a pujar les mateixes escales que hem baixat al dematí, les mateixes, per anar, en última instància, a geure o a estirar-nos i, de fet, a morir simbòlicament en el llit, amb l'esperança de tornar l'endemà. O sigui que aquest recorregut que fem en el dia, de fet, el podem traspuar també en la vida, no? També fem aquest recorregut i, en última instància, encara que sembli un sense sentit racional, és un camí de retorn a casa. No?
El fem cada dia i el fem, diríem, al llarg de tota la vida, no? O sigui, tota la vida en si també és un cicle de salmó.
Efectivament.
De salmó.
Oriol, hi ha més advocats penalistes poetes o no?
No ho sé, Jordi. No ho sé, però val a dir que la meva sorpresa va ser...
Jo me'n vaig a Palau de Justícia, en comptes de llegir...
Ja està, directe cap allà.
No. Però si tenim, hi ha el Jordi, si no, eh?
Tenim aquí...
Els gustos, no.
No sé si això també, el fet de viure aquesta... diríem, amb situacions tan al límit, també, a vegades, potser, aquest... cal aquest retorn a casa, a aquesta simplicitat, aquesta poètica de la vida, també, no? De la cosa més senzilla. Segurament també hi ha un vincle amb això, no?
Al final estem desvetllant o fent emergir, diguem, la sensibilitat que pot servir per una cosa o per una altra, no? Al final som contempladors de la vida i forma part una mica aquesta capacitat de contemplar aquesta vida, d'anar més enllà de les dualitats manifestes que es veuen en el dia a dia, no? De la nit al dia, el bé, el mal, etc etc. Doncs això, el situar-nos, diguem, com a contempladors, com a observadors, amb un pas enrere, ens permet veure unes altres dimensions i unes altres perspectives.
De fet, vostè aquest llibre el dedica a tot un seguit de persones, entre les quals posa també els contemplatius.
Efectivament.
Els contemplatius de la vida.
Efectivament.
Doncs, si us sembla, anem a entrar ja més en matèria i anem a descobrir quin és el punt de partida d'avui.
De cap i de nou. Punt de partida.
Avui parlem d'aquesta superació. Esteve, com a... ja ens has avisat prèviament de dir, escolta, no dieu la corrent, el corrent.
El corrent.
Des d'aquesta vessant de filòleg, hem de parlar del corrent del riu.
Corrent sempre és una paraula masculina. Sí,
però una pregunta que et vull deixar anar, que no t'he avisat abans, però a veure si la pots resoldre.
Sorpresa, ja veuràs.
Parlem de superació. Què té a veure i quina especificitat té superació en quant a resiliència o tenacitat? Tenacitat, superació, resiliència... A veure si ens saps... Deixem uns minuts.
No, si vols t'ho dic...
Ja està?
Ho tinc preparat, encara que no m'ho haguessis...
No estava preparat, això.
No, però jo sí que ho tinc preparat, l'arxiu d'aquí dalt.
Vinga, doncs va.
No, és que...
T'ho dic perquè vaig estar pensant si titular-ho més resiliència... Però no, et sembla que aquí parlem més...
La resiliència, avui dia s'ha posat de moda aquesta
paraula,
aquest substantiu... presa del món de la física i de la física metal·lúrgica, a més a més. sigui, un material, un metall resilient vol dir que recobre la forma després de forçar-lo. Per exemple, l'acer. L'acer, si és l'acer trempat, doncs és resilient. Es doblega i torna a treballar al seu estat. En canvi, el plom no és resilient. És evident.
Es doblega i es torna...
Es doblega i es queda així. No es refà. No recupera la forma inicial.
I això en quant a persones vol dir...
La persona, la resiliència, significa la capacitat de reacció, de tornar a treballar, d'agafar l'ànim o el trem doncs, que tenia abans, malgrat tot. Si tu em vols dir esperit de capacitat de superació, capacitat de...
És el mateix? És a dir, en la superació no implica també una transformació, mentre que la resiliència et torna a deixar allà on era?
Sí, és el que... allò de dir... Que, com és allò, m'agrada que m'ho hagi preguntat,
doncs
no? Home, la superació crec que afegeix quelcom més, no?
Un salt amunt.
Però si no hi ha resiliència, si no hi ha capacitat de recobrar l'esperit inicial ferm, clar, després potser... què vol dir superar, si no ets capaç...
Primer resiliència,
clar,
i després
home,
ens superem.
Primer ser capaç de tornar a dir què coi, home, jo hi torno. I a més, fins i tot sóc capaç d'anar més enllà, no?
I la tenacitat?
La tenacitat, a vegades, també és una terminologia física.
També, sí, dels materials.
Del metall, que jo crec que... No sé, ara, aquest moment m'has enganxat.
Ah.
Però jo donaria, en aquest cas, com a sinònim de resiliència,
sí?
No? Un material tenaç... és el que és capaç de recobrar la forma.
També s'estaria... Podríem dir que són sinònims?
Jo crec que sí, eh? Sí? Jo crec que sí, la tenacitat.
Bé, això era, en tot cas, per acabar d'afinar el que avui parlàvem de superació.
Hi ha un terme que es pot servir, que potser no té implicacions físiques, però que potser aniria relacionat, que és determinació. També la capacitat de determinació, que en última instància pot ser envers uns objectius o envers a uns avançaments que un ha previst o ha projectat, no? I que és capaç de mantenir en el temps malgrat obstacles, circumstàncies adverses.
Ha dit la paraula màgica, el Jordi, malgrat, eh? Malgrat. A desgrat de... És genial, eh? Vivim gràcies al malgrat. I això el dia que ho sàpiguen els de malgrat em faran fi adoptiu honorífic de malgrat. Però és que el dic tantes vegades. Vivim gràcies al malgrat.
Al malgrat.
Sí, senyor.
Al malgrat. No hi ha blancs i negres, eh? Hi ha sempre matisos. Punt de partida, quan la vida ens esgota. Vostè escriu aquest llibre en un moment d'esgotament, en un moment de cansament físic, i segurament també al llarg de totes aquestes vivències que abans ens comentava, doncs haurà trobat persones que en un cert moment ho deixen. No puc amb tot això, no? Hi ha moments que la vida sembla que ens està demanant insistentment plega, deixa-ho estar. Què passa en aquests moments?
Puc fer servir d'aquí una imatge, al millor, i després ho desenvolupo de dues maneres. Una imatge seria, què som? Espelma o flama? No? Perquè l'espelma s'esgota. És a dir, el material s'esgota. No només s'esgota, sinó que té vocació, des de la seva existència, a esgotar-se. I és gràcies a l'esgotament del material que tenim flama. No? És el combustible que, d'alguna manera, ens permet tenir flama, que és, jo diria, el que identificaria amb el que som. No amb el com ens manifestem, que seria més aviat l'espelma, sinó com el que som. Què vull dir amb això? Que, en aquest cas, és bo reconèixer que aquesta és la dinàmica, que tot això està pensat perquè hi hagi un procés d'esgotament. I això potser ho relaciono potser amb el terme, perquè com tenim aquí persones tan precises amb la terminologia...
Els advocats
també ho som, també ho som. El terme desànim, no? El terme desànim, que podria ser esgotament, no?
Sí.
Estic esgotat, estic desanimat, no? Clar, jo em pregunto com, des d'una perspectiva, en aquest cas, més de creient, no? Podem parlar que ens ha desaparegut l'ànima. No? Ens ha desaparegut l'ànima. En tot cas, potser no la trobem, però potser els processos d'esgotament et porten justament a trobar allò que és essencial, que podria ser la flama. No? Jo hi ha un fragment del llibre que justament crec que intento, o almenys és el que intento descriure, en un moment justament d'esgotament, perquè el protagonista, que és un dels protagonistes, és a dir, el pare que explica la història a la filla, el pare Salmó que explica la història a la filla, explica un moment en el que, pujant el riu, per tant, a contracorrent, es fa una topada forta, queda com encallat, acaba perdent les forces i de forma esgotada, diguem, acaba envoltat de sorra, d'aigua, etc, queda com encallat, i és a partir d'aquesta situació, i mirant la lluna i amb un joc d'ombres, que recorda allò que avui diria en Flama, no? Que recorda què queda després de l'esgotament, i que és essencial, i que, en última instància, no és res més que alguna cosa que s'havia d'esgotar perquè formava part de la història, formava part de la dinàmica, perquè formava part del camí, no? I que, en tot cas, en aquest cas, no és essencial, és instrumental per, d'alguna manera, fer present allò que és més important, que és l'ésser com a tal, no?
Per tant, aquests moments de desànim, aquests moments d'esgotament, són oportunitat, els hem de poder veure com a oportunitat justament per retrobar-nos en allò més profund.
D'alguna manera, aquestes experiències ens porten a una pregunta fonamental, és que quin propòsit hi ha que jo estigui visquent el que estic visquent? No?
Doncs
quin
propòsit? Això és el que volem descobrir tot seguit.
De cap i de nou, l'objectiu.
Aquest és l'objectiu, no? En definitiva, és un moment per retrobar l'objectiu propi de la nostra vida, fins i tot la nostra missió com a persona, de què vull en la vida?
Es pot manifestar de forma molt simple o molt profunda. Pot ser per d'un determinat projecte i llavors és un planteig o un replanteig. Seguint amb la precisió dels mots. A mi m'agrada a vegades jugar també, amb, ja que fèieu servir justament el terme físic de que recupera la forma, això és reforma, no? Que es pot quedar amb això i llavors només tenim una nova forma. No, de fet, no és una nova forma. És una forma que es repeteix, reforma, no? O anar una mica més enllà, que és una mica el sentit de la superació, i que és la transformació. És a dir, un cop, per entendre'ns, hem tornat a lloc després de l'atzuzac, no? Aquesta pregunta ens ha de portar a anar més enllà de la forma, a transformar-nos com a persones, com a éssers, per treure, perquè la majoria de les coses que podem treure estan a dintre. O sigui, això són oportunitats que ens permeten recuperar, bàsicament, potencialitats que tenim a dintre, que l'únic que hem de fer és desplegar-les, no? Sembla que tot cau, sembla que estic davant d'un carrer sense sortida, etc. Bé, allò t'estàs, al millor, situant fins i tot en una situació límit que t'està portant a veure què tinc a dintre meu que pugui desplegar, que no hagi desplegat fins aquest moment. El que moltes vegades succeeix amb els conflictes, i sobretot quan són conflictes violents, és que tenim la sensació que només hi ha una sortida. I llavors estem donant-nos de cap amb aquella sortida que creiem que és l'única sortida, o és la millor sortida,
sí.
I això no ens permet veure que sovint, al voltant, amunt, avall, enrere, allà on sigui, hi han d'altres sortides que ens requereixen desenvolupar altres recursos que tenim a dintre. I aquest, jo crec que és el gran canvi de visió, no? Que davant d'una situació de bloqueig, plantejar-nos quins altres camins se'ns estan obrint. O, si més no, la constatació que allà cap a on jo hi vaig i estic bloquejat no és el camí que haig de seguir. Aquesta ja és una gran constatació. Si a partir d'aquí som capaços de dir, molt bé, ara ja tinc clar això, què hi ha al meu voltant? Tinc 360 graus. No en tinc un de grau, en tinc 359 restants, no? Quins d'aquests 359 em convida en aquest moment vital que estic vivint a seguir? I què puc rescatar, què puc treure del meu, què puc fer emergir del meu interior que em permeti seguir un d'aquests 359 camins restants?
De fet, en el moment en què hem tocat fons, el moment en què la vida, per desgast, per desànim, ens posa en una situació així, potser més que aquesta visió que dèiem abans de la resiliència, de dir, torno a estar allà mateix, diria, ja no pot, res no pot tornar a ser el mateix, no?
Efectivament. És que, de fet, el que és més procedent és reconèixer que ni la situació, però sobretot tu, no ets el mateix, no?
Per tant, cal resituar objectius, cal resituar horitzó i dir cap on te vaig.
Exactament, exactament.
Doncs intentarem anar més lluny. Intentarem anar més lluny, ho cantarem tot seguit i després de resseguir aquesta música del llac reinterpretada en una altra versió. Continuarem parlant amb Jordi Palou-Loverdós d'aquesta metàfora i també per veure com podem fer, com podem portar aquesta veu interior, com podem veure aquest objectiu, un cop tenim l'objectiu, com podem fer el camí per anar cap a ell.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui al de cap i de nou parlem de superació, ens preguntem com superar-nos i fer un pas més enllà. Ho estem fent comparant aquesta imatge del salmó, d'alguna manera, amb la vida, aquesta imatge que fa el salmó en aquesta faula escrita pel Jordi Palou-Loverdós, com el salmó dins l'aigua. Hem vist el punt de partida, hem vist cap on volem anar, ens cal saber ara com fer-ho.
De cap i de nou, el com.
De fet, vostè ens diu que en el llibre doncs, que ha conegut veritables herois en tots aquests conflictes amb els que ha treballat. Clar, Vostè haurà vist també persones que transmeten amb la seva vida, amb els seus fets, tot aquest afany de superació, de començar i recomençar moltes vegades. D'alguna manera, què li han transmès de com es pot fer aquest camí, com fer aquest camí de superació, com fer un pas més enllà? Què diria que tenen d'alguna manera de comú totes aquestes persones capaces de fer aquest tirar endavant, aquesta resiliència que, a més, transmuta i va més endavant, no?
Jo diria que he conegut, diguem, herois tant amb aquestes situacions límits com amb situacions properes, amb mediacions, amb conflictes aquí a casa nostra,
quotidians,
a Catalunya.
No? A vegades no cal buscar tant aquestes situacions extremes, no? Ens impacten, però són també pròximes a realitats més properes.
Jo diria que són herois al mateix nivell, perquè cadascú en el seu nivell, i això ho dic una mica en el llibre, jo de fet crec que cadascú mereixeria un llibre, o una enciclopèdia, diguem, si... descrivíssim, diguem, les passes que fem cadascú de nosaltres.
El nostre recorregut vital,
no? Doncs, de fet, és per fer un homenatge a cada persona. Uh-huh. I d'alguna manera, jo diria que tant les persones properes com... Jo crec que tots coneixem referents de persones que, passant tot tipus de situacions a la vida... perquè tothom en passem, tothom en passem d'unes i d'unes altres, de diferents colors. Al final, tot són situacions instrumentals que porten, d'alguna manera, a superar aquests reptes, no? Mm. Per tant, tots hem de passar una adolescència, tots hem de passar el moment de sortir de casa i tot el que representa d'autonomia personal, tots ens hem d'afrontar amb la primera feina, tots ens hem d'enfrontar tard o d'hora a qüestions amb relació, sigui amb enamorament o amistat, etcètera. Per tant, amb projectes que podem tenir. Al final... jo crec que una de les coses més importants és reconèixer realment la potència que tenim a dintre. Perquè moltes vegades la situació bloquejant el que fa és cobrir aquestes potències o aquestes potencialitats, no? Sembla que a vegades una petita àrea de la nostra vida, que no vol dir que no sigui important, però potser és petita, ens està enfosquint tota la resta. Potser no tinc feina, i és una cosa molt important. O potser tinc un problema de relació amb la parella, amb els fills, amb els pares, etc. Torno a dir, no vol dir que no sigui important, però potser és una esfera o una part important de la teva vida, però això acaba contaminant tota la vida, no? Acaba desanimant-te completament, o acaba esgotant-te en aquest esforç completament, no? I el fet de descobrir, jo crec que tots en tenim de referents, no? Que en aquests moments difícils de dir, bueno, a veure, primer, dimensionem. No? Dimensionem...
Seria la primera cosa que hauríem de fer tots plegats, no? Quan estem en aquest punt de bloqueig, en aquest punt de desànim.
Exacte. Dimensionem de què estem parlant, uh-huh. De quina manera m'està afectant això concretament. M'afecta a mi, afecta a altres persones, etc. Aquestes altres persones que els afecta, com poden ajudar, o al revés, acabar de desmuntar això que estic vivint. I a partir d'aquí, un cop ho tenim dimensionat, bé, mirem quins recursos tenim a l'abast. A dintre nostre, diguem, com a persones, en la mateixa situació i en les persones que ens acompanyen, no? Diem sovint, no? Deixa'm consultar amb el coixí, no? Bé, a què estem fent referència, això? Estem fent referència a allò que dèiem del salmó o de l'horitzontalitat, no? Doncs morim simbòlicament una estona... Sí. Deixem descansar tot plegat.
Sortim un moment del corrent,
però per fer això, i això ho descric una mica en una de les imatges en el llibre, ho utilitzo amb l'analogia del rafting, que no sé si algú dels que ens escolta ho ha fet alguna vegada, però hi ha una indicació clau, en aquest cas, del coach o de la persona que guia aquesta barca amb aquest riu que baixa tota castanya, no? I diu, heu de remar més ràpid que el corrent. Mm. I és un contrasentit, perquè l'aigua baixa molt ràpida.
I el que ens convida més bé és a frenar.
És a frenar.
Posar el fren.
Doncs per poder frenar, que potser és el que ens està demanant aquella situació, perquè la cosa va molt ràpida i tenim la sensació que ens estimbarem, l'única manera de frenar amb condicions i ben fet, és justament accelerant. És a dir, sent més ràpid mentalment que la situació o allò que d'alguna manera se'ns està proposant. I posem per cas, no? Necessito descansar. O necessito parar, estem enmig d'una discussió, necessito descans. Bueno, doncs has de ser ràpid mentalment per ser conscient d'això, de lo que tu necessites en aquell moment, i poder dir obertament i francament, estic cansat, o estic irritat, estic emprenyat, ara necessito descansar un momentet, o necessito anar a beure aigua. Trenques la dinàmica violenta d'aquella discussió. Què estàs fent? Estàs anant més ràpid que el corrent.
No t'estàs deixant emportar, d'alguna manera. Exacte.
Mm-hmm. I d'aquesta forma estàs controlant tu el moviment. I estàs dient, mira, surto un moment de l'habitació, me'n vaig, em refresco amb l'aigua i torno a entrar, potser al cap de 2 minuts. Però ja entres completament diferent en aquella reunió. Per tant, d'alguna forma, fixa't que estàs fent amb un moviment molt senzill, estàs fent moltes coses alhora. Estàs dimensionant, estàs controlant tu la velocitat, estàs resituant-te, estàs, d'alguna manera, permetent-te una altra perspectiva de la situació. O sigui, estàs fent moltes coses alhora, no? En última instància, no deixa de ser un exercici d'anar més ràpid per anar més lent.
Doncs el cap, el que ha d'anar ràpid.
Efectivament.
El cap és el que ha d'anar. Anem a veure també si a la gent del carrer, que els vam sortir, els nostres col·laboradors de Sant Andreu, del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu, van sortir i van fer una pregunta relacionada amb el tema d'avui a la gent que van trobar pel carrer. Escoltem-ho.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué cosas son las que te motivan a continuar luchando en la vida?
Ser positiva. Hay que ser positiva. ¿No queda otra?
Pocas, la verdad. No me gusta viajar, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Bueno, tengo a mi madre, que tengo que cuidar, y bueno, y a mi mujer. Y ya está.
Una de las mejores, porque es muy bonita la vida.
Mi familia y mis amigos.
Intentar conseguir algo que quiera en la vida.
Mi familia, el querer mejorar cada día, para que ellos estén bien.
Això és el que sortia de la gent del carrer del barri de Sant Andreu. Què li ha ressonat d'això que ens deia sobre aquesta pregunta? Quina seria la motivació per continuar lluitant?
Jo diria que amb totes les persones segurament podem parlar de situacions d'esgotament i de situacions de gran potència. Depèn de com t'ho prens. En última instància, seguint els exemples, quantes persones s'han de... han de cuidar, diguem, els seus pares, el seu pare o la seva mare, etc. Quantes persones tenen esposa o espòs, no? Que potser aquest senyor també ho expressava una mica com a càrrega, no?
Sí, potser l'hem enganxat en un dia que estava...
Que ha hagut d'atendre justament a la seva esposa i a la seva mare i no ha tingut temps per ell, no?
Però en tot cas tenim etapes, no? Tenim etapes en moments que dius, ostres, és feixuc, tot el que ens està tocant viure és feixuc en aquests moments, no?
Sí. Per això, en aquest cas, segurament, i algunes persones ho expressaven de diferents maneres, no? Ser positiu, mirar les coses boniques de la vida, etc. Hi ha moltes coses que es poden fer. Estem parlant, en última instància, també d'aquesta capacitat de determinació cap a enfocar-se cap a on vol anar, no? I anar una mica més enllà del fragment petit de vida que estàs vivint, que és veritat, que hem de viure el present, però que fins i tot aquest moment present el podem veure des d'una altra perspectiva, no? Si estem tan ficats a la situació que no tenim perspectiva de res, és veritat que allò acaba consumint completament l'existència, no?
I una paraula que deia ara fa un moment, enfocar-se, potser és el tema de on t'enfoco, poso l'atenció, poso el meu focus en el problema o el poso en el meu objectiu, el poso una mica més enllà. En definitiva, moltes vegades potser el que ens pot o el que ens permet justament saltar és aquesta mirada, allà on te poso la mirada.
Sí, aquesta capacitat de projectar amb el cap i amb el cor, perquè tenim aquests dos grans instruments, però projectar, diguem, al final estem parlant d'una capacitat mental, emocional i espiritual alhora, de projectar o projectar-nos cap allà a on ens volem dirigir, a on ens volem adreçar, o com a persones i amb quines persones, no? Uh-huh.
Anem a veure també què ens hi afegeix l'Esteve. Contacte del programa i cullerada de l'Esteve.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Esteve Pujol.
És que, mira, Oriol, que si no porto aquí moltes coses apuntades.
Apuntades, sí.
Doncs aquest bon home és que m'ho ha fumut tot en l'aire. No en queda res, ja, no en queda res.
Moment
ja,
de bloqueig, ja. Moment, sí, moment d'enfocar, Esteve.
Estic com un salmó allà, ficat a mig de les roques.
No m'ho crec.
I un os d'aquell,
no
un grizzly.
Ara saltarà, ara saltarà.
Salta. Ja veurà.
Sí, senyor. Hem de dir alguna cosa, si no, què coi faig aquí, jo, no? Molt bé. A veure, jo m'havia apuntat, ara seré fidel i després ja em faré l'autocrítica amb l'ajuda del Jordi Palau, eh? Ah, jo m'havia apuntat abandonar. Clar, què vol dir abandonar? Perquè la pregunta era, quan la vida ens esgota, és moment d'abandonar. Jo m'havia apuntat aquella frase tan bonica que la millor victòria pot ser una retirada a temps. Uh-huh. Ara ho canvio, també fent cas del que deia el Jordi, que potser una retirada a temps és aquesta retirada, aquest tornar una mica als campaments d'hivern, que se'n diu, no?, és a dir, a la reflexió, a la calma, per no veure's arrossegat per totes les circumstàncies, i dir, a veure, deixa'm... Ell ho ha dit, mira, ves aquest dibuix? Aquest no el portava jo. És una rodona, eh? És una rodona, eh? Bueno, sí, bueno, un cercle és això d'indre pels matemàtics, eh? No és inconferència, home! 360 graus, que bé que ho ha dit. Que hi ha 360 direccions per poder optar, no només una. Mm-hmm. I això ens costa una barbaritat, no? De dir, pensem una altra sortida, pensem una altra actitud, pensem una altra solució. No ens encallem només en aquella que veiem com a única possible, no? També m'he apuntat, també per fer una mica d'advocat del diable, aquell pensament que a mi m'agrada molt, que no podem prendre decisions grosses, importants, en moments ni d'eufòries ni de depressions. O sigui, són uns moments absolutament perillosos per les decisions. No, quan estàs molt entusiasmat, no prenguis decisions. Doncs sempre... Espera't una mica. O el mai. Ni amb grans entusiasmes ni amb grans depressions, no prenguis decisions. Espera't. Uh-huh. Espera't. Que tornin les aigües altra vegada a calmar-se i llavors pren la decisió, perquè és que no siguis burro, perquè t'hi lligues tota la vida i pot ser una causa de frustració terrible. Uh-huh. Vaig prendre aquella decisió i ara resulta ruc, que no ho veies, que no l'havies de prendre en aquell moment. Ni d'eufòria, eh? Ni d'allò, un fervor...
Vinga, som-hi, no?
Ara jo... Doncs, espera, no, està molt bé, però guarda una mica, no? Molt bé.
Un moment dèiem, per posar distància,
clar,
sempre esmorzar.
Clar, per posar distància i que no sigui fruit de l'ímpetu en aquell moment, de la improvisació, del fervor, no? Com ho haig de fer, però sóc capaç de fer-ho? Això un altre dia, parlant de l'estrès i això, jo he apuntat aquestes idees. El sóc capaç de fer-ho, i si tinc la sort d'haver-ho fet, de tenir unes certes experiències positives anteriors, són una eina fenomenal per veure's en cor de... No?
Jo tinc si una, més no d'intentar-ho.
Clar, eh? Jo tinc un conte, no és tan maco com el que ha dit el Jordi, però el salt del Joao, que és un dels meus llibres, no?
Recordo.
Bueno, jo, que el vaig inventar jo, vaig dir que era una llegenda de l'Amazònia. Bé, no sé si és de l'Amazònia o no, però és aplicable a l'Amazònia, no? O sigui, no, aquell nano, doncs, que brevíssimament, ell ha saltat moltes vegades un rierol, però una vegada resulta que escala foc a l'altre costat, perquè cremen l'herba allò per fer espai, i després, coi, aquell foc pot cremar-lo ell i el seu germanet petit. I ell diu, sí que puc saltar-ho, perquè l'he saltat d'altres vegades. Uh-huh. Els grans li diuen, no, sí, perquè jo tinc l'experiència
d'haver-ho fet.
Per tant, sóc capaç de fer-ho perquè ja ho he fet, almenys en situacions semblants. Uh-huh. Això és sempre un argument extraordinari, que sí, home, que sóc capaç de fer-ho, no? Uh-huh. I acabo. Motius per superar-nos. A veure, motius que ens fan... és una redundància lletja. Que ens motiven. O sigui, causes que ens mouen. Va, busquem sinònims.
Són
no?
motor.
Motors que ens
motor
mouen.
Que són motor d'acció.
Primer, tinc èxit, me'n surto de les coses. Això és una eina fenomenal. La persona que té experiència, que se'n surt de les coses, i això potser lliga amb el que acabo de dir, no? Aquesta persona té una capacitat d'emprendre coses. No, però és que jo sóc una persona d'èxit. Me'n surto de les coses. I el segon element és i els altres m'ho reconeixen. Si podem ajuntar, i podem ajuntar-ho, podem ajuntar aquests dos elements i dir als nostres educants, als nostres fills, jo penso sempre en el terreny de l'educació, és clar, de dir que sí, home, que sí. Te'n recordes que això et va sortir bé? Primera raó. Per tant, segur que te'n sortiràs, que sí, home. Per tant, o sigui, tenim èxit...
Una crida a reconèixer públicament els èxits dels altres.
O sigui, jo arribo a una conclusió. Valc. Valc. I d'això se'n diu autoestima. Digueu com vulgueu. De vegades aquesta paraula ja fa escudella, però és així. Si a mi les coses mínimament em surten bé, i els altres compten amb mi, i els altres m'ho reconeixen com sigui, que hi ha moltes maneres de reconèixer-ho, home... Jo arribo a la conclusió que inútil del tot no ho sóc, no? Perquè, a veure, llavors, aquesta palanca de l'autoestima fa que sigui capaç d'emprendre coses noves. Per exemple, decidint. Potser no ha sortit prou la paraula decidir, però estava a la superfície, també, no? Perquè qui decideix és important. És una frase que també apareix en algun llibre meu, però és que n'estic convençudíssim. La capacitat de decidir... Mira, a la nostra societat, i potser a totes, és un índex de la importància de la persona. La persona que decideix més, coi, és més important, està dalt de tot. I pobret, el que tot li decideixen per ell, i mira endarrere, coi, i no pot manar sobre ningú. Aquest pobret, clar, és l'últim mono de la fila, no? Aquest, almenys el caporal encara té la tropa sota. Però, coi, la tropa mira sota i diu, jo no puc manar ningú, no? El fet aquest de ensenyem a decidir i ajudem a decidir. Ei, que som... Bé, jo penso com a educador, no? Sí, sí, exigim que les persones decideixin. Ensenyem-los a decidir. A veure aquest ventall de possibilitats que deia el Jordi, no? I que no només hi ha una
sortida... Que no només hi ha un grau...
I a més, ajudem a decidir-lo. Ajudem, que ens agrada molt que ens ajudin, eh? Allò del dejadme solo, que diuen els toreros, jo no n'hi ha mai els toros, però és una bestiesa com una casa, no? Dejadme solo. Sí, mire, ara li traiem l'infermeria, li traiem la brasa i dejadme solo. Home, dejadme solo, però ajuda'm, coi, dona'm la mà, i jo ja decidiré. Però
sé que estàs amb mi.
Clar, eh? Ajuda'm, home, ajuda'm. I ja està, això és
molt
el que
bé.
M'he apuntat, però...
Fantàstic.
Però, fantàstic.
Fantàstic. Cullerada de l'Esteve, passem a cullerada del Jordi, però abans publicitat.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Doncs veiem que hi afegeix el Jordi. Jo avui estàs gaudint, ja ho estem veient.
Molt.
Però, a més,
ja
tens un altre coach avui.
Sí, sí. Home, és...
Perquè moltes de les coses que han sortit també és d'aquestes persones que ajudeu a aprendre... A que les persones vegin altres possibilitats, a que les persones posin objectius clars i treballin per anar cap allà.
Això una cosa. I després hi ha una altra supermaca per mi, que és que de vegades quan estem parlant de gent... que ha tingut experiències i són famoses, no?, de superació, o podríem dir fins i tot actual com client Jornet, o jo què sé, per tenir referents. Quan et trobes una persona que veus també aquest ventall, aquest camí, aquestes opcions de vida, i la tens amb carn, la tens en presència, la tens al costat, m'agrada perquè també m'ajuda a reafirmar-me en la idea de tots som herois. No només som herois els que sortim en un llibre, en un carrer, això que de vegades hem dit, tots aquests anònims tindríem que tenir la nostra presència.
Hi ha vides que ens impacten, hi ha vides que realment ens qüestionen, però hem de poder reconèixer i veure aquest trajecte personal que tots tenim la nostra heroïcitat que hem conreat al llarg de la nostra vida, no?
I és més, no? Jo volia començar per dir, a part d'això, és que tothom pot viure aquesta realitat, tothom pot viure aquesta experiència de superar. És més, animo a que la visquin, aquestes experiències, persones que, pel que sigui, doncs no troben les forces, no troben la voluntat o no troben recursos, que això seria una altra temàtica. Nosaltres cinc hem viscut. Mm-hmm. Els Jordis, l'Esteve, tu mateix, tots si ara féssim una miqueta de memòria o poca memòria, és que trobaríem aquests punts de superació que ens hem trobat perquè és que ens hem de trobar. Ara venint cap al programa, estava veient un programa de televisió quan he pres un mos i he vist que hi havia com un refrany fent en un programa que deia en castellà: si no puedes con las horas o con las olas, aprende a surfear. I dius, home, mira, ja em connectava. Jo ja estava començant el programa, però de vegades...
Jo crec que prefereixo nedar, sí. Però bueno, si calgués també ens hi posaríem. Sí,
no, però no, dintre d'aquesta metàfora, que sí, de vegades sí, ens sí, venen sí, moltes onades...
D'anar pel damunt dels problemes o de les dificultats, no?
Això mateix. Mm-hmm. Llavors, superar, jo ho enfoco des d'afrontar la realitat, mm-hmm, i poder treure una satisfacció, una millora o una transformació, que seria anar molt més enllà. En canvi, no superar és com una espècie de resignació, de malestar, d'acomodament, o que ens guanyin les pors, les dificultats. Hem de veure aquesta lluita que mantenim amb la nostra vida, amb les nostres experiències i fins i tot amb aquesta globalitat de vida, que allò que deia el Jordi, no? Que de vegades un petit punt ens fa invisibilitzar tota la resta. Ens fa tenir una ceguesa, o ceguera, ara no ho sé ben bé com ho dic, Esteve. Llavors, reitero una miqueta amb una coseta que ha dit l'Esteve. Quins motius o quins arguments ens podem agafar per creure en la superació? O sigui, què ens pot reafirmar en dir la superació és bona per mi? I n'he trobat dos. Un l'hem dit molt, l'hem redit. Vinga. Il·lusions. Uh-huh. O sigui, el fet de sentir il·lusions, més que de pensar-les, de sentir-les, jo crec que és una font d'arrencada. Clar, és una font d'arrencada. És una font per sentir i moure't. Sentir il·lusions pel canvi, per millorar un fet personal i social, ens conduirà a viure la superació. Si no, la superació queda com una entitat teòrica, o com una meta. I no, és el camí, és aquest camí justament el que ens ha de fer presenciar o fer present aquesta superació. Per això és molt important les il·lusions. I la segona, els aprenentatges. Clar, aprendre requereix un camí. No tot ho he après a la primera. Cap de nosaltres cinc hem après tot a la primera. Necessitem revisar, has de tornar a repetir, modificar. Aquí entra l'esforç, entra la paraula esforç. Sentir fam per aprendre ens apropa a viure la superació de primera mà. On estava, què he après i on estic ara. Llavors, això és important. Compte també que superació és un bon termòmetre per mesurar el realisme, el sentit comú d'una persona, també. Aquella capacitat, també, de saber llegir la teva vida. De vegades, entre aquest on vull anar, on estic i on vull anar, veure amb sinceritat quins recursos. Però també, afegiria com a final, que en trobem tants testimonis, tantes persones que d'allò que semblava impossible o improbable ho han fet possible, uh-huh, que jo crec que com a missatge final hem de dir un enorme prova-ho.
Provem-ho.
Provem-ho.
Sí. Doncs amb aquest provem-ho...
Molt bé, Jordi, ho has fet molt bé, eh?
Ja veus.
Això va per allò del reconeixement que dèiem dels èxits, no?
Clar, s'estem superant, Esteve.
No és que s'ho gaire, però això l'anima.
No, ara ho has...
Calla, que ara ho faig mal bé.
Doncs provem-ho, hem dit que provem-ho, provem també ara de veure, de resumir tot això que hem dit avui per respondre la pregunta com superar-nos i fer un pas més enllà.
Un cop escoltat el programa d'avui, puc compartir-vos un "tots portem un salmó a dins". Sí, d'aquests grans, forts, amb empenta. Però ha de sorgir amb força del nostre interior i apareixerà la valentia, l'amor, el compromís, la llum de cadascun de nosaltres. De límits sempre en trobarem, i alguns molt durs. Ser capaç de superar, d'animar-se i animar genera molta riquesa. Això podem dir que és humanitat. Com a bons salmons, recorrerem un camí, seguim el corrent i esforcem-nos per adaptar-nos, per aprendre, en definitiva. Nedem per fer camí, per retornar a casa. Anem més enllà. Neda pel teu camí valent i descobriràs el salmó que portes a dins.
Moltes gràcies, Jordi.
Molt bé,
gràcies,
vosaltres.
Gràcies, Jordi Casado. Gràcies, Esteve Pujol. Moltes
a
gràcies,
vosaltres.
Jordi Palou Loverdos. Si voleu, el llibre del qual hem estat parlant avui, Com el salmó dins l'aigua, editat per Pagès Editors. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I amb això arribem al final de la nostra temporada. Avui acabem, com a dimecres, els de cap i de nou d'aquesta vuitena temporada, però atenció que podreu resseguir els de caps i de nous anteriors al llarg d'aquest estiu, els dies de dilluns a diumenge... De dilluns a dissabte. A les 10 del vespre. A les 10 del vespre. Això serà a partir d'aquí... Començarà d'aquí dues setmanes.
I com és que hem acabat amb el peix en comptes de les postres i el gelat i el cafè?
El peix al cova.
Ara. El peix al cova.
El peix al cova. Hem acabat amb el peix al cova. Doncs gràcies a tots. Gràcies a tots els que ens heu seguit, també. I que tingueu bon estiu.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau.